El govern espanyol desclassificarà els documents secrets dels atemptats del 17 d'agost del 2017. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Nou gest del PSOE cap a Junts per Catalunya per aconseguir el suport del partit de Puigdemont als pressupostos espanyols, Joan Bota.
La Comissió d'Investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils demanarà al govern espanyol que el CNI desclassifiqui els documents que tracten de la relació dels serveis secrets espanyols amb l'imam de Ripoll.
Madrid, Paula Brujats.
Demanen desclassificar el registre de visites que l'ex-imam va rebre quan era a la presó anys abans dels atemptats i desclassificar també la transcripció de totes les entrevistes que va tenir amb responsables del CNI. El govern espanyol s'obre a publicar tota aquesta documentació perquè diuen que no hi ha res a amagar i que es demostrarà que el CNI no va estar implicat en els atemptats del 2017. La decisió del govern de Sánchez arriba en plenes negociacions amb Junts i després d'anys de negar-s'hi.
Mentrestant, al Líban, Israel intensifica els bombardejos contra objectius de Hezbollah.
Uns atacs que ja han provocat 600 morts i gairebé 2.000 ferits, mig milió de persones han fugit de casa després dels advertiments d'Israel.
Enviada especial a Beirut, Marial Bagilabert.
Bon dia. Mig milió de desplaçats en un país de 5 milions i mig d'habitants. Això està posant a prova tot el país. Els atacs que s'estan produint ara mateix afecten no només els sectors en presència d'Hezbollah, sinó fins i tot zones cristianes habitades i als voltants d'un hospital públic.
El conflicte al Pròxim Orient comparteix protagonisme amb la guerra d'Ucraïna a l'Assemblea General de les Nacions Unides, que va començar ahir. Enviat especial a Nova York, Francesc Garriga.
Volodymyr Zelensky és la intervenció estrella de la segona sessió de discursos a Nova York. Durant la jornada inaugural, ahir, preocupació d'Antonio Guterres, comiat de Joe Biden i nou to del president de l'Iran, sent conciliador enmig de la pluja de crítiques a Israel per la situació del Líban.
I a Catalunya, el govern crea un comitè assessor de salut per millorar el model sanitari català. Quines són les prioritats d'aquest comitè, Palau de la Generalitat, Núria Oriol?
Sí, el govern considera una prioritat adaptar el sistema de salut a les necessitats actuals, millorant la seva gestió, la seva qualitat, i aquest comitè, entre els reptes que té sobre la taula, adequar el finançament a la despesa sanitària i el desplegament de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, entre d'altres.
I avui el govern també ha aprovat un pla per fer front als efectes de la sequera extrema que pateix el Priorat. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Els conreus d'aquesta comarca seran els principals beneficiaris d'aquest pla urgent contra la sequera, més de 70 milions d'euros en ajudes a les explotacions agrícoles afectades per la falta d'aigua i també per resoldre a mitjà termini el dèficit hídric. Les ajudes es pagaran, com a molt tard, el 31 de desembre.
I arriba a Espanya YouTube Health, el nou cercador de vídeos sobre salut de Google.
Assumint que tothom més o menys acaba buscant informació mèdica a internet, la idea és prioritzar els resultats de fonts fiables, com hospitals o centres de recerca. Sentiu Gustavo Tolchinski, secretari del Col·legi de Metges, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Sempre que es fan iniciatives d'aquest tipus i que hi hagin professionals experts, institucions consolidades que puguin donar garantia de que la informació que es publicarà serà informació que està contrastada, doncs és una bona iniciativa.
I en la cultura arriba a Barcelona l'exposició Mont Pixar. Anem a la maquinista, Valèria Obereda.
Sí, demà s'obre al públic i et permet entrar als escenaris de 10 de les pel·lícules de l'univers Pixar, com Up, Buscant en Nemo o Toy Story. Serà l'experiència immersiva més gran que s'ha fet mai sobre aquestes pel·lícules i arriba després de l'èxit de la que es va fer a Madrid. Tot plegat, impactant.
No faltin 20 minuts per arribar a les 3. Els esports, Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui, vespre de futbol. Hi ha partits del Barça i del Girona.
Partits de la setena jornada de Lliga. El Barça rep el Getafe amb les novetats a la convocatòria de Ferran Torres i el jove porter Iaco. I el Girona rep el Rayo Vallecano a partir de les 7. I tots dos partits els podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb el Tot Gira i la TDT. I sabrem com estan les negociacions del Barça per fitxar un porter. De moment, el club ja ha sondejat el polonès de 34 anys, Chesney, que ja està retirat i que ha posat com a condició per venir al Barça a tenir la titularitat assegurada.
Moment de saber com tenim les circulars a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs carreteres anar força tranquil·les. Alguns trams de l'antitud a l'AP7 a Barberà del Vallès en direcció Girona, a Pont de Molins en direcció Tarragona i a Barcelona les rondes, la ronda litoral de Poblenou a la Barceloneta direcció Llobregat, a Montjuïc en sentit Trinitat i la ronda a dalt de Vallcarca al Velòdrom d'Hort també en direcció al Nus de la Trinitat.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui sí que no hi ha tempestes a la vista?
No, sense tempestes a la vista ni avui ni demà. En tot cas, com a molt, demà alguna precipitació dèbil, Vallfosca, Ribagorça, aquest sector, però sol a moltes comarques, velat per núvols prims, i de moment el termòmetre va apuntant maneres. I demà, atenció, màximes de 27 a 30 a gran part de Catalunya, però entre 30 i 33 a molts observatoris del litoral, prelitoral i alguns punts de ponent o del sud. I això durarà poc. Divendres i sobretot el cap de setmana tornaria una temperatura bastant més baixa, sobretot a les nits.
Vinga, doncs, a recuperar la màniga curta i la calça curta. Francesc, fins ara, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Israel continua el seu atac i, de fet, ha intensificat els bombardejos sobre el Líban, que han arribat més al nord de la capital, de Beirut, a àrees de majoria cristiana. Els últims atacs han deixat una vintena de morts. Ja en són gairebé 600 des que va començar l'ofensiva, amb més de 1.800 ferits. Segons fonts libaneses, ja hi ha 500.000 de desplaçats cap a Beirut i cap al nord del país, però milers també cap a la veïna Síria. Enviats especial a Beirut, Marialba Gilabert, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Marialba, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina situació us heu trobat a la capital del Líban, a Beirut?
Hi ha una serenitat molt estranya. La gent continua fent la vida normal. Això sí, hi ha molta menys activitat a les botigues. I van constantment constatant quines són les novetats que els arriben d'allà on hi ha combats. L'última és que la ciutat de Sidó, que és la tercera del país, situada només a 40 quilòmetres d'aquí, els residents ja han rebut missatges d'Israel que els amenacen amb bombardejar-los, han començat a evacuar habitatges, molt a prop d'allà, a Nabatilla, ja estan bombardejant, i, de fet, arriben bastant males notícies. En Mohamed, que és un palestí libanès amb família a Gaza, de la que no en sap res des de fa molts dies, ens resumia la situació.
En aquesta situació ningú pot viure en pau, com estem veient. Per a mi, com a palestí libanès, la situació és molt dura. Israel, per combatre Hamas i Hezbollah, ens matarà a tots. No pensen deixar a ningú viu.
Més al sud segueixen els bombardets amb molta intensitat, com en dies anteriors, i creix el temor a una incursió terrestre. La frontera entre Líban i Síria està col·lapsadíssima per centenars de vehicles amb famílies que fugen cap al país veí. Ni tan sols contemplen ja la possibilitat de refugiar-se a Beirut.
I en aquest context, Marialba, el Ministeri de Salut del Líban treballa contra rellotge davant la possibilitat que se saturi el sistema hospitalari.
A la capital libanesa s'estan preparant pel pitjor, certament. Avui ha arribat un carregament d'ajuda humanitària procedent de Turquia, que s'afegeix a les 32 tones que l'Organització Mundial de la Salut va fer arribar dilluns. Es tracta sobretot d'equipació quirúrgica i d'emergències. Avui hem estat a l'Hospital Universitari de Beirut, teníem esperances de poder entrevistar el seu director i a última hora ens ha dit que ho haurem de fer demà, i això dona una idea de com d'atabalats van aquests dies, perquè estan contínuament en reunions intentant distribuir tot aquest material per quan arribi el moment que es necessiti. Estem parlant d'hospitals com aquest, com l'Hospital Universitari, l'Hospital Americà, els hospitals públics, en fi, tots aquells centres on s'espera que segueixin arribant ferits a les pròximes hores i potser dies o setmanes.
Doncs aquesta és la situació sobre el terreny amb la Marialba Gilabert i el José Antonio Rodríguez, enviats especials de Catalunya Ràdio al Líban, a Beirut. Mentrestant, l'Iran, que és el principal aliat de Hezbollah, reconeix que aquests atacs d'Israel poden afectar la capacitat operativa de la milícia xiita. El líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, diu que les baixes a la cúpula militar de Hezbollah han provocat un dany important, però que no aconseguiran, diu, que l'organització s'agenolli. De fet, Hezbollah ha continuat llançant centenars de projectils contra el territori israelí els últims dies, però ha evitat objectius civils, Vicent Mifsud.
Hezbollah conserva una alta capacitat militar, segons ha explicat a Catalunya Informació el catedràtic d'Estudis Àrabs de la Universitat Complutense de Madrid, Ignacio Álvarez Osorio, però vol evitar embarcar-se en una guerra total que es produiria si ataca ciutats com Haifa o Tel Aviv. A més d'estar debilitada pels bombardejos i les explosions de material de comunicació de les últimes setmanes, la milícia libanesa no té suports internacionals, mentre que Israel té els Estats Units al seu costat de forma incondicional.
Irán tampoc està interessat en una confrontació total con Israel, Y bueno, los aliados que pueda tener Hezbollah están muy debilitados, ¿no? Lo Hamas pues prácticamente está desarticulado en Gaza, los Houthis pues cuentan con unos medios extraordinariamente limitados, y lo mismo podríamos decir del régimen sirio, ¿no?
Álvarez Osorio considera que Hezbollah sí que podria respondre a una invasió militar del sud del Líban, però això podria no dissuadir Israel, on hi ha suport social i polític molt ampli als atacs contra la milícia xiita.
I aquests atacs d'Israel cap al Líban han monopolitzat les primeres hores de l'Assemblea Anual de l'ONU, que avui tindrà un altre protagonista i una altra guerra, la de Rússia a Ucraïna. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky pujarà avui a la tribuna de marbre verd per demanar que esforci Moscou a negociar la pau. Ho farà empoderat per l'ocupació militar d'una petita part de territori rus que reté com a moneda de canvi. Nova York, Francesc Garriga.
D'aquí poc més d'una hora, Ucraïna prendrà el relleu al conflicte del Líban com a focus principal d'atenció, com a mínim durant una bona estona. Aquest dimecres, l'intervenció estrella de l'Assemblea General de les Nacions Unides és la de Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha arribat amb un pla de victòria sota el braç i buscarà el suport dels seus aliats. De la resta del dia, intervencions de Macron i ja de matinada Pedro Sánchez. D'ahir, dia d'obertura de discursos, en destaca la preocupació del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que veu insostenible la situació del món. També Joe Biden va tenir el seu moment, on va acomiadar-se de la gran escena multilateral amb una intervenció que va mirar més al passat que al futur.
Some things are more important than staying in power. It's your people.
Amb autoreferència inclosa, tot advertint que hi ha coses més importants que seguir el poder. El poble, diu. També important el posicionament iranià. El seu nou president, Masoud Pezeshkian, va tenir un to conciliador, anunciant una nova era de les relacions internacionals amb el diàleg com a objectiu. Tot denunciant el terrorisme d'Israel, el seu discurs va quedar molt curt en comparació a les dures crítiques d'altres intervencions com Turquia i Jordània.
Deixem la informació internacional. Continuen els gestos de Pedro Sánchez per intentar seduir Junts per Catalunya en plena negociació dels pressupostos espanyols. Ara, el govern de Sánchez s'ha compromès a desclassificar els informes del CNI sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i a Cambrils. Ho demanaven des de fa anys les víctimes i Junts ho va pactar a canvi de votar a favor de Francina Armengol com a presidenta del Congrés. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
Era un compromís que estava aparcat des de fa mesos i que justament ara reactiva. Quins documents es desclassificaran?
Junts, el PSOE i la resta d'aliats de la investidura han pactat a la Comissió d'Investigació del Congrés demanar al govern espanyol que el CNI desclassifiqui els documents relacionats amb els atemptats, en concret que es publiqui el registre de les visites que van fer agents del CNI a l'eximam de Ripoll quan estava empresonat a Castelló anys abans dels atemptats, i que també es desclassifiqui la transcripció de totes les entrevistes que van tenir amb responsables dels serveis secrets espanyols. La diputada de Junts, Pilar Calvo, recorda que era un tema pendent des de fa mesos i diu que s'ha d'investigar si el CNI va poder evitar els atemptats.
Nosaltres el que volem és que es pugui exercir el dret a la veritat. Estem en una situació en la que el PSOE doncs, ha necessitat tornar a negociar amb Junts i nosaltres doncs, el que estem fent és senzillament desbloquejar aquelles coses que s'havien acordat que estaven pendents.
El Ministeri de Defensa diu que no hi ha res a amagar perquè el CNI no va estar implicat en els atemptats i s'obren a desclassificar el més aviat possible tots els documents que calgui per tallar d'arrel la sospita. És un altre gest del PSOE que busca apropar-se Junts i aconseguir el seu suport per salvar els pressupostos, i se suma també a la petició que van fer ahir per desencallar l'ús del català al Parlament Europeu. El portaveu socialista Patxi López diu que són optimistes i que hi ha marge per l'acord.
Bueno, pues desde la senda hablaremos con todo el mundo, como hacemos con todos y cada uno de los puntos de las cosas que llegan a este Congreso. Hemos ganado 511 de 540 votaciones. ¿Por qué? Porque dialogamos, porque negociamos y porque acordamos. Y con esto también.
Però que el PSOE s'obri a negociar amb Junts per canviar els objectius de dèficit ha molestat alguns dels socis de Pedro Sánchez com Esquerra Republicana, que l'avisa que també li cal el seu sí per salvar els comptes i demanen també reobrir la negociació, incloent-los a ells.
I mentrestant, el govern català, que deixa en mans de l'executiu de Pedro Sánchez i de Junts per Catalunya la negociació del nou objectiu de dèficit de les comunitats autònomes. Aquest matí, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, ha reclamat al president Salvador Illa que s'impliqui perquè Catalunya pugui disposar de més recursos. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia. Sí, el govern veu bé poder flexibilitzar i ampliar l'objectiu del dèficit marcat fins ara pel govern espanyol, tenint en compte que suposaria poder disposar de més recursos per destinar les partides als nous pressupostos. Ara bé, no se posiciona sobre el topall òptim i sí que ha deixat clar la portaveu de l'executiu que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no entrarà en unes converses que pertoquen, ha insistit, als partits del Congrés i ha fet una crida a la responsabilitat perquè Junts i el PSOE puguin tancar un acord. Sílvia Paneque.
Paper concret del president Salvador Illa, des del govern, el que emplacem és les forces polítiques presents al Congrés, doncs, a tenir la responsabilitat necessària per tal d'explorar aquesta via d'acord i que no hi hagi aquesta pèrdua econòmica, que també ho serà per Catalunya.
Un objectiu de dèficit que impacta en l'elaboració dels pressupostos que el govern ja ha començat a elaborar i que el fa treballar en diversos escenaris per poder continuar endavant i complir el calendari fixat amb l'objectiu de tenir-los aprovats abans d'acabar l'any.
A més, Núria, el govern també ha anunciat la creació d'un comitè assessor de salut basat en la pluja d'idees per adaptar el sistema sanitari a les noves necessitats socials.
Sí, exacte, i que la seva funció serà donar sortida a les 30 propostes ja elaborades fins ara per accelerar el procés d'enfortir el sistema actual de salut, millorant-lo. El comitè presidit pel director general de l'Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, no farà, per tant, cap més diagnosi de la situació actual, sinó que centrarà ja a impulsar sortides als plantejaments fets, punts febles que s'han d'adaptar a les necessitats actuals. Alguns dels reptes els ha desglossat la portaveu Sílvia Paneque.
Adequar el finançament del sistema de salut a la despesa real. Aquests 13.000 milions pressupostats que finalment es converteixen en 16.000 milions de despesa real del sistema sanitari. Per tant, adequar aquest finançament a la despesa real és un dels objectius que té aquest grup de treball. També el desplegament complet total de l'Agència de Salut Pública, un nou sistema de vigilància epidemiològica.
El govern també ha aprovat destinar 500.000 d'euros a Nacions Unides per poder ajudar la població del Líban en una situació molt delicada pels últims bombardejos per part d'Israel. Els condemna i demana a tota la ciutadania de Catalunya que no viatgi a aquest país.
I el govern també ha aprovat les mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per la sequera a Catalunya. Aquest pla de resposta urgent inclou més de 70 milions d'euros en ajudes que es pagaran com a molt tard el dia 31 de desembre. Els conreus del Priorat en seran els principals beneficiaris. La comarca, dedicada sobretot a l'agricultura i a l'enoturisme, viu una situació crítica. Fa temps que demana ajudes excepcionals i urgents per subsistir. Tarragona, Ricard Boigues.
El Priorat està acostumat a viure situacions complicades, les condicions meteorològiques donant caràcter als seus vins, però els ceps tenen un límit i ja acumulen 3 anys de sequera. Pilar Just és la presidenta de la DEO Montsant.
Les xifres ara que tenim de barema cada vegada són més esgarrifoses. Si parlo de DEO Montsant, amb unes xifres de barema de 100 milions i mig de quilos amb una barema normal, ens falta un 25% de la barema i estem a 3 milions i mig. Imagina't la davallada.
Els embassaments que abasteixen la comarca, Siurana, Margalef i els Guiamets estan buits. Els incendis de Cabassers i Porrera fa 15 dies han estat la gota que ha fet vessar el got. Alguns pobles no tenien aigua per abastir els bombers i moltes basses de suport estaven buides. Joan Baquer és el president de Prioritat, entitat que demana suprimir el trasbassament de l'aigua del Siurana a Riudecanyes.
Han de passar aquest tipus de coses perquè no ens escolten, no ens volen escoltar, són poca gent, no ens volen escoltar. Quant temps estem en lluita amb el Siurana? Quant temps fa d'això?
El Consell Comarcal diu que estarà alerta perquè els compromisos del govern es compleixin.
I avui ha arrencat una nova edició del Saló Immobiliari The District amb noves protestes dels activistes pel dret a un habitatge digne. Aquest cop el dispositiu dels Mossos ha impedit que els manifestants s'hagin pogut acostar al recinte firal. En aquesta edició, el Saló té com a tema principal la inversió en habitatge social, Mireia Sala.
Els organitzadors del Saló calculen que caldrà construir 700.000 habitatges socials fins al 2030 i asseguren que hi ha molts fons d'inversió interessats a invertir-hi si les administracions posen terrenys a disposició. Albert Planes és el director general de l'empresa que organitza The District.
Darrere d'aquests fons d'inversió, aquests fons institucionals, moltes vegades hi ha, doncs, els fons de pensions de bombers d'Estats Units o el fons de pensió sobirà de Noruega. I llavors, aquests fons el que busquen és una estabilitat a llarg plaç del seu capital. Val? No busquen la rendibilitat immediata.
El fort dispositiu policial ha impedit que el centenar de manifestants hagi pogut accedir al recinte, on en altres edicions han llançat pintura als assistents del Saló. Marta Espriu, portaveu de la plataforma contra aquesta fira immobiliària, ha criticat el dispositiu dels Mossos.
Una vegada més ens hem trobat que els càrrecs polítics i administracions públiques estan al costat de la celebració d'aquestes fires i vetllen més per la possibilitat de celebració en pau d'aquest tipus d'esdeveniments que no pas per vetllar per al nostre dret a l'habitatge digne.
Un grup de manifestants ha entrat al districte administratiu de la Generalitat, situat a prop de la Fira, i han exigit parlar amb algun responsable del govern. Els Mossos han fet alguna càrrega a primera hora del matí i han identificat desenes de manifestants.
Passant 20 minuts de les dues, una pausa i de seguida parlem de la reducció o no de la jornada laboral.
Catalunya migdia.
A Obramat ho tens tot per millorar l'eficiència energètica de la llar amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres i finestres. Obramat, on compren els professionals.
A Carrefour estem d'aniversari i ho celebrem amb descomptes cada dia. Com el 50% de descompte en totes les galetes de qualsevol marca. Vàlid tan sols el 25 de setembre als hipermercats. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta clàssics dels musicals.
Gaudeix de la banda sonora de Broadway amb temes tan icònics com West Side Story, Els Miserables o La La Land, entre d'altres.
I a més, viu l'estrena del concert per a quartet de saxos de Keviart.
Divendres 4 d'octubre a la Factoria Cultural de Terrassa i dissabte 5 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Catalunya migdia.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Queden poc més de 3 mesos perquè s'acabi l'any i la reducció de la jornada laboral compromesa pel govern espanyol per aquest any 2024 encara està a l'aire. Els sindicats recelen que aquest any es pugui aplicar el primer pas, les 38 hores i mitja, i el que ve, les 37 hores i mitja setmanals, mentre que la ministra Yolanda Díaz assegura que compliran el pacte. Pilar García.
Ahir va acabar sense acord una nova trobada del Ministeri amb els agents socials i s'ha convocat una altra reunió el mes que ve. El temps passa i els terminis cada cop estan més ajustats, perquè s'ha d'aprovar un projecte de llei i portar-lo al Congrés. Els sindicats apressen el govern espanyol perquè faci el pas amb acord amb la patronal o sense. Demà faran la primera mobilització per defensar la reducció horària amb concentracions a les seus de les organitzacions empresarials. Des de la UGT, Camil Ros n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Per això hem convocat les mobilitzacions, perquè després de pràcticament un any en què la patronal el que ha fet és dilatar, no per arribar a acords, sinó per intentar que no s'acabi produint, doncs hem convocat les mobilitzacions perquè el govern governi, no? I per tant, si les patronals no hi volen ser, doncs es faci l'acord, sindicats i govern, i iniciem el procés parlamentari.
Yolanda Díaz ha assegurat que es compliran els terminis.
El gobierno de España va a cumplir con el acuerdo de gobierno y saben ustedes muy bien cuál es la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. La patronal parece que se mueve, que da pasos y por tanto hay posibilidad de trabajar en positivo.
Els sindicats convocaran més mobilitzacions si la negociació es continua allargant.
Educació omple la meitat de les places de formació professional que a principi de curs estaven buides. El departament ha assignat 10.370 places en el procés extraordinari. Són dues de cada tres sol·licituds. Això vol dir que en el curs començat fa dues setmanes continuen quedant més de 9.000 places disponibles i uns 5.500 alumnes per atendre, Sara Canyete.
Sí, en alguns centres el procés extraordinari ha estat efectiu i ha permès omplir grups. Aquest és el cas de l'Institut Salvador Seguí de Barcelona, un dels centres públics més grans de la ciutat, i on vam anar el primer dia de curs. Aquell dia ens explicaven que tenien 4 de cada 10 places disponibles, algunes de cicles amb molta demanda. Avui les tenen pràcticament totes donades. Núria Martorell és la secretària de direcció del centre.
Higiene bucodental, que aquest centre l'omplim, està ple. També hem omplert integració social, educació infantil, cures auxiliars d'infermeria ja estava quasi ple, ens quedava una plaça que l'hem donat ara. Atenció a dependència també l'hem omplert. O sigui, jo penso que ha millorat molt la matrícula.
Educació també posa en marxa un paquet de mesures per als alumnes a qui no s'ha pogut fer cap proposta. Entre elles, un mapa de vacants de formació professional per centres i territoris on els interessats es poden adreçar directament i demanar la plaça si compleixen els requisits.
Ja que parlem d'educació, el Consell d'Estudiants de Medicina de Catalunya està en contra de la creació de més places universitàries per formar futurs metges perquè el sistema, diuen, ja està molt saturat i això farà baixar la qualitat de la seva formació. Proposen ampliar les places de formació d'especialitat MIR i millorar les condicions laborals dels metges, Mònica Mas.
Sí, els pròxims anys la Universitat Politècnica i les universitats privades Abat Oliva i Blanquerna oferiran un grau a Medicina i, per tant, caldran més places de metges. Els estudiants s'hi oposen perquè no veuen prou recursos per garantir la qualitat de la formació i, a més, creuen que tampoc resol el problema actual de la falta de metges per les jubilacions que hi haurà els pròxims anys. Jesús Maria és el president del Consell d'Estudiants de Medicina de Catalunya.
El que estem fent és saturar encara més el sistema universitari, saturar encara més el sistema sanitari català, no? I perjudicar no només la nostra formació com a futurs metges, que això també posarà en perill els futurs pacients que tinguem, sinó que també estem deteriorant l'activitat assistencial dels nostres centres sanitaris.
Les solucions que proposen passen per ampliar les places de formació d'especialitat MIR, sempre que s'acompanyi, però, de condicions laborals i incentius atractius per a aquests metges especialistes ja formats per evitar que marxin. Es calcula que el 50% marxen a treballar fora de Catalunya un cop acaben la residència.
I ja que parlem de salut, Google ha fet un pas més cap a la fiabilitat de les informacions sobre salut que circulen pel seu cercador. Ha implementat a tot l'estat el nou YouTube Health. Es tracta de noves funcions a YouTube per garantir que els usuaris de l'aplicació que facin cerques de salut tinguin més fàcil accedir a informació contrastada. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia.
Les noves funcions no tindran cost i volen assegurar l'accés a material mèdic fiable.
Sí, per exemple, YouTube Health prioritzarà en primer terme els continguts autoritzats de salut i també ressaltarà els vídeos de salut de fonts acreditades i afegirà panells informatius addicionals sobre l'organització o el creador d'aquests continguts. Per accedir-hi, només cal actualitzar l'aplicació. Tot plegat ha estat ben rebut des del Col·legi de Metges de Barcelona. El seu secretari, Gustavo Tolchinski, n'ha fet una valoració positiva en declaracions a Catalunya Ràdio.
Sempre que es fan iniciatives d'aquest tipus i que hi hagin professionals experts o institucions consolidades que puguin donar garantia de que la informació que es publicarà serà informació que està contrastada, doncs és una bona iniciativa.
Pel Col·legi de Metges, el cercador també hauria d'adreçar els usuaris cap a webs oficials específiques de salut, com la de l'Hospital Clínic de Barcelona, i que això s'ampliés a la resta de cercadors perquè tothom que consulta aquests temes a internet tingués accés a informació fiable.
3 minuts i seran 2:15, una pausa i de seguida fem balanç de les festes de la Mercè i de Santa Tecla.
Catalunya migdia.
Arriba la nova temporada al Teatre de Sarrià, on viuràs moments memorables amb Carles Sans i el seu espectacle per fi sol, l'increïble McLary, en Joan Pera i el seu particular humor i molts altres intèrprets. Reserva les entrades a teatredesarrià.cat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per a empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
Benvinguts al Mediterrani. És aquí on comença el nou repte de la travessa. 11 parelles disposades a creuar Catalunya de nord a sud, amb un únic objectiu: ser els primers d'arribar a la meta.
L'aventura continua. La travessa, Expedició Mediterrani.
Avui, estrena dels dos primers capítols en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran 2:15. A Barcelona, els fets delictius durant les festes de la Mercè s'han reduït a la meitat respecte als de la Festa Major de l'any passat. A més, s'han incrementat un 75% les identificacions, Miquel Jarque.
Segons els Mossos d'Esquadra, els furts i robatoris amb violència s'han reduït un terç. Pel que fa als fets delictius amb armes, només han suposat un 16% del total. El consistori fa una valoració positiva de la seguretat durant les festes i és per això que mantindrà els controls policials aleatoris. Ho ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al matí de Catalunya Ràdio.
I efectivament hem tingut un increment de la presència policial, el control a molts punts, a 86 punts de la ciutat, i home, l'ideal seria no haver-ho de fer, no? Perquè a ningú li agrada estar permanentment desplegant policia per la ciutat, però ho farem en la mesura que veiem que sigui necessari per garantir la seguretat de la gent i perquè la gent gaudeixi de la festa amb tranquil·litat.
En els 4 dies de la Festa Major de la Mercè, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han arribat a establir 86 punts de control a diversos punts de la ciutat.
I a Tarragona també s'han tancat les festes de Santa Tecla sense incidents remarcables, tot i la gernació que ha omplert els actes principals de 12 dies de festes. L'Ajuntament inicia ara els tràmits per demanar la declaració de les festes Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Tarragona, Manel Sastre.
110 agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana han participat en el desplegament de seguretat, que també ha inclòs una campanya específica contra les armes blanques. El govern municipal diu que no hi ha hagut cap incident remarcable durant les festes, tot i que alguns dies 50.000 persones han arribat a participar simultàniament en els actes. Només consten dues agressions homòfobes i una de física ateses als punts liles, però sense denúncia policial. Ara el govern municipal ha anunciat que vol demanar a la UNESCO que declari les festes Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. L'alcalde Rubén Viñuales creu que reuneixen tots els requisits.
Crec que Santa Tecla ho té tot. És garantir la millor visió del patrimoni cultural, immaterial. Tenim la història, tenim les entitats. Crec que no hi ha una festa a Catalunya on hi hagi més entitats participant. I el que fem ara, òbviament, és demanar aquest informe per tal de que això pugui elevar-se a Generalitat, al Consell de Ministres i a la UNESCO, en aquest cas.
Si ho aconsegueixen, s'afegirien als castells, la Patum o les falles del Pirineu.
Continua el rebombori contra el Departament de Justícia per no sancionar cap treballador després dels bloquejos de les presons al mes de març en protesta per l'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric a mans d'un intern. Avui al matí de Catalunya Ràdio ha parlat amb familiars dels interns que van viure les conseqüències d'aquella vaga encoberta. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. L'Associació de Familiars de Presos de Catalunya no entén que el cas s'hagi tancat sense depurar cap responsabilitat després que la Sindicatura de Greuges va determinar que s'havien vulnerat els drets d'uns 4.000 interns. Aquesta és una familiar d'un dels presos afectats.
Teníamos comunicaciones, tanto vía cristales como vis-a-vis, y no pudimos acceder al centro. Además de ello, no podían hacer llamadas, no nos pudieron llamar. Ni saber cómo estaban ni cómo no estaban. No les repartieron las medicaciones a sus horas.
La investigació interna de justícia es va tancar el 4 de juliol.
I a Lleida aquest matí s'ha inaugurat un supermercat amb una funció que va molt més enllà de la compravenda d'aliments. La defineixen com una botiga perfectament imperfecta i vol promoure la integració laboral de persones que tenen discapacitat intel·lectual. De fet, el 80% de la plantilla d'aquest supermercat seran professionals amb discapacitat. Lleida, Noelia Caselles.
És a l'Avinguda Blondeli, només entrar m'hi he trobat l'Eladi, que avui treballava fent de caixer. Ens explicava per què és important aquesta botiga.
Perquè la gent estigui sensibilitzada amb gent que tinguin discapacitat, que poden treballar i poden fer el mateix que les altres persones.
A la botiga també hi treballa la Clàudia, que destacava davant d'un munt de gent durant la inauguració. Què significa per a ella treballar-hi?
Per poder créixer com una persona, tenir el meu propi sou per fer més independent.
És un projecte de Plus Fresc i la Fundació Aspros i l'objectiu és que el 80% de la plantilla siguin persones amb discapacitat intel·lectual. A més, l'establiment tindrà una altra funció. Enric Herrera, director executiu d'Aspros.
Serà una botiga formativa per a les persones amb discapacitat. Intentarem que aquí, a més de treballar, doncs es puguin anar formant perquè algun dia puguin anar a l'empresa ordinària.
La Fundació Aspros atén gairebé 600 persones amb discapacitat.
Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Arriba a La Palanca, la quarta edició del Festival de Circ Contemporani d'Esparreguera.
Del 27 al 29 de setembre, els carrers s'ompliran amb acrobàcies, malabars i equilibris. Artistes internacionals i locals.
Espectacles de sala i de carrer, amb tallers gratuïts per tota la família.
Ens veiem a La Palanca. Organitza l'Ajuntament d'Esparreguera. A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Us agradaria seure a les butaques de la casa de la pel·lícula Up? O entrar a la cuina de Ratatouille? Doncs a partir de demà serà possible amb l'experiència immersiva Mont Pixar que es fa a la carpa que s'ha muntat a La Maquinista, a Barcelona. Valeria Obereda.
Ocupa 3.000 metres quadrats i és l'exposició més gran que s'ha muntat mai sobre les pel·lícules de Pixar. També hi ha espais dedicats a Toy Story, buscant en Nemo, Cars, Luca, Monsters S.A., Del Revés, Coco i Elemental. Nico Rena, responsable de l'experiència, explica com és.
Aquí realment entres en un món en tres dimensions, el que seria les 13 escenes d'aquestes 10 pel·lícules de Pixar tan icòniques, on entres dins d'aquests mons d'una manera escenogràfica, com un estudi de Hollywood, on cada escena està recreada a la perfecció, com era la pel·lícula animada.
I amb l'objectiu, segons el director creatiu de franquícies a Pixar, Jay Ward, que el visitant sigui un més de l'aventura.
L'objectiu no és tant ser el protagonista de la pel·lícula, sinó que formar part com si fos un personatge més. Viure aquest món com si formessis part d'ell.
Música com la d'Up, que sentim, i olor relacionat relacionades amb cada pel·lícula arrodoneixen l'experiència.
I seguim parlant de cinema.
¿Ese es Tom?
No ha salido un momento. A ver, dime el pasaporte, porfa.
I és que una pel·lícula de terror amb vocació feminista és el tercer títol de producció catalana que entra en competició al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El Llanto és l'òpera prima de Pedro Martín Calero com a director, que ha escrit el guió a quatre mans amb Isabel Peña, la col·laboradora habitual de Rodrigo Sorogoyen, i al capdavant del repartiment hi ha Esther Expósito. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
El Llanto vol connectar les dones d'èpoques i llocs diferents amb una sororitat global per combatre una amenaça que les persegueix inexorablement des de sempre. Ho han explicat a Catalunya Ràdio Martín Calero i Peña.
Claramente era uno de los temas que habíamos tocar y bueno, es que surgía de forma inevitable y es que ese es el verdadero terror.
Sí, sí, es un tema que fue un poco creciendo en la escritura y que yo creo que impregnó un poco a las imágenes también, esa tensión, ese peligro constante, esa amenaza que está ahí donde no la ves a veces y a la vuelta de cada esquina, ¿no?
Expósito, que es confirma com un gran valor del gènere del terror, també hi ha fet referència.
En la vida real hay como una red invisible entre las mujeres y ahí hay unos lugares comunes de que compartimos muchas cosas, experiencias, vivencias, injusticias, estamos como al final en el mismo lado, ¿no? En la misma cara de la moneda y creo que hay lugares muy comunes en los que aún sin conocernos o conectándonos incluso en distintas épocas hay como una conexión ahí invisible en el aire.
S'estrena d'aquí un mes.
Els 50 anys del Teatre Museu Dalí de Figueres a l'Empordà ha quedat inaugurat oficialment aquest matí. La Fundació Gala Salvador Dalí ha organitzat l'acte institucional amb la presència del rei Felip VI. Figueres, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Doncs Dalí volia que aquest museu fos una obra d'art viva i arriba en plena forma als seus 50 anys. Davant el rei Felip VI, el president Salvador Illa, la consellera de Cultura Sònia Hernández i l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, el president de la Fundació Gala Salvador Dalí, Jordi Mercader, ha destacat el valor del museu.
Per Dalí, el seu museu és d'alguna manera la seva culminació i al mateix temps un camí per la permanència de la seva generalitat.
A fora, un centenar de persones esperaven el rei Felip VI per donar-li la benvinguda i en algun moment s'ha sentit algun crit en contra.
6 anys després del seu debut literari, l'escriptora i periodista Laura Pinyol torna amb Material sensible, una obra coral que parla de múltiples temes com ara l'amor, el pes de les decisions o la impostura, Montse Camps.
S'hi arrenca amb la Marta, una dona de 44 anys que ha de decidir si té o no el fill que du al ventre. A partir d'aquí, cada capítol parla d'una de les persones que l'envolten i teixeix una constel·lació sobre les relacions familiars, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
Crec que la família és el primer estadi de com socialitzem dintre la societat i trobo que dintre les famílies al final acaben amb
emergint totes les grans tragèdies, no? Hi ha l'amor més profund, hi ha la desconfiança, hi ha els silencis, les gelosies, les enveges, les rancúnies.
Un dels personatges més potents i alhora incòmode és en Mateu, el marit absent que ha cobert molts conflictes armats, molt especialment la guerra dels Balcans, i a partir d'ell Pinyol parla de la impostura.
Aquesta idea que no sempre som genuïns i despresos quan fem aquests actes de coratge, sinó que moltes vegades hi ha aquesta projecció, autoprojecció, aquesta complaença de construir-se un nom o una identitat, no? També a través d'aquesta exposició als conflictes.
Material sensible el publica l'editorial Amsterdam.
I una cosa més abans dels esports.
Hola a tothom, comencem aquesta aventura amb la pregunta més freqüent sobre la
intel·ligència. Perquè el pop-up de Mariola Dinarès dedica la seva segona temporada com a videopodcast a la intel·ligència artificial, Montse Mas.
Sí, l'Espai estrena avui a la plataforma 3Cat i a l'app de Catalunya Ràdio els 10 primers capítols en què respon als principals dubtes que planteja aquesta tecnologia. Mariola Dinarès és la seva directora i presentadora.
Amb el pop-up ja hem fet un esforç per entendre-ho tot i sobretot per respondre, de moment, 10 preguntes freqüents que tots ens fem. La IA ens farà menys creatius? Es pot fer una bona pel·lícula només amb intel·ligència artificial? On és la IA dins el nostre mòbil?
Els 10 capítols següents que s'afegiran abans de Nadal tractaran qüestions com la regulació de la IA o l'ús del ChatGPT a l'escola.
Catalunya migdia.
Des de bé fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb partits de Barça i de Girona i també lesió d'Mbappé.
Ahir va sortir del partit del Madrid tocat i avui s'ha confirmat que estarà 3 setmanes de baixa. Per tant, Mbappé es perd segur el derbi madrileny de diumenge.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Aquesta tarda el Girona i el Barça juguen partits de Lliga. El Girona ho fa a les 7 amb el Rayo i el Barça rep a partir de les 9 al Getafe. I aquest serà el primer partit després de la lesió de Ter Stegen i Ramon Salmurri, un partit on s'espera que hi hagi rotacions d'alguns jugadors, menys amb Lamine Yamal.
Exacte, això va ser clar i transparent Hansi Flick en la roda de premsa prèvia al partit. Lamine Yamal no li toca descansar i, per tant, avui, diguem-ne que serien Lamine Yamal, Iñaki Peña i nou més. Això sí, també va insinuar el tècnic que hi hauria rotacions en algunes línies. Per exemple, a nivell defensiu, avui l'equip ha tingut sessió d'activació, després hi ha hagut la llista de convocats, novetats, torna Ferran a la convocatòria i Aaron Yakovishvili, el porter del equip juvenil, que ajudarà també a acompanyar Iñaki Peña i Ander Astràlaga en aquesta llista de convocats. Però, per exemple, després d'aquesta activació hi ha hagut una conversa entre Hansi Flick i Íñigo Martínez per veure fins a quin punt Íñigo, que és un dels jugadors més utilitzats fins ara, necessita descansar. Koundé, va explicar Flick, per exemple, també serà un jugador titular avui.
Doncs, com dèiem, el primer partit després d'aquesta lesió de Ter Stegen, Iñaki Peña, com deia, serà el porter titular, però el Barça s'està movent per buscar un reforç a la porteria.
I, de fet, s'ha posat en contacte amb el porter polonès Wojciech Szczęsny, l'ex de la Juve, retirat aquest mateix estiu. De fet, ara mateix és a Marbella, on s'ha instal·lat amb la seva família. I ja hi ha contactes entre el Barça i els representants del jugador, també entre Robert Lewandowski, company seu a la selecció, i el propi futbolista. La proposta del Barça l'ha d'estudiar Szczęsny, que, això sí, la veu amb bons ulls, però només hi posa una sola condició, és venir amb la vitola de porter titular, amb l'oportunitat de ser el porter titular i no venir com a suplent d'Iñaki Peña. De moment, té la proposta del Barça.
Doncs aquest partit, aquest Barça-Getafe, que juga a partir de les 9 i que el podreu seguir com sempre a l'Antena Catalunya Ràdio amb la TDT. I dues hores abans, a les 7, el Girona rebrà el Rayo Vallecano amb l'objectiu clar, i és que és necessari, Eduard Solà, capgirar aquesta dinàmica de les últimes derrotes.
Sí, tres derrotes consecutives, dues a la Lliga contra Barça-Montilivi, al camp de València, entremig la derrota al camp del PSG a la Lliga de Campions. Ahir ja vam sentir Mitchell molt contundent, amb un parell de missatges molt i molt clars. No som l'equip de l'any passat, som un equip diferent i que hem acostumat a guanyar molt, i a primera és molt difícil guanyar. Com dèiem, tres derrotes consecutives, el Girona afronta el partit d'avui contra el Rayo Vallecano amb 7 punts, contra un equip madrileny que en té un més. El Rayo ha sumat 4 dels últims 6 punts possibles, i Mitchell, com ara sentirem, destaca la feina que està fent Íñigo Martínez a la banqueta del Rayo Vallecano.
Íñigo ha aconseguit tenir una idea molt clar. És l'equip que més i millor pressiona de la Liga, fent alta intensitat per sobre tothom. vol dir que és un equip molt difícil per guanyar posicions d'atac. En defensa està molt bé. Em sembla que Íñigo ha aconseguit tenir una idea molt clar. En el seu cap té molt clar la idea de joc que ha de tenir en Vallecas i lo està fent molt bé.
Tot i que ja s'hi ha enfrontat moltes i moltes vegades, Mitchell continua explicant que enfrontar-se al Rayo Vallecano és un dia difícil per ell. Porto ja està recuperat de la lesió que el va impedir anar a València i es preveuen canvis, també rotacions, jugadors com ara Arnau, com David López, com Miguel, com Ivan Martín o com Sigankov, que no van tenir minuts a València. Segurament avui tornaran a ser titulars.
El partit és a les 7 i des de 3 quarts de 7 podreu seguir ja la transmissió d'aquest Girona-Rayo amb el Tot Gira. I ahir el Madrid va guanyar, 3-2 a l'Alavés, però no va ser una gran nit pel madridisme.
Bueno, yo no puedo opinar porque no he visto también el replay, no lo he visto, entonces no puedo opinar.
La roja no es que parezca roja, por favor, es roja.
Perquè el Madrid va guanyar, però va acabar patint per un partit que tenia controlat. A més, un partit on va haver-hi polèmica arbitral. Ara sentíeu els tècnics, Ancelotti i Luis García, opinant de la jugada d'Hendrick, i que a més va acabar amb lesió d'Mbappé, Sergi Martínez.
El davanter francès es va retirar del terreny de joc al minut 80 i avui el club ha confirmat que té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, però no han especificat el temps de durada. Els mitjans espanyols parlen del voltant de 3 setmanes de baixa. Per tant, no estaria disponible per al derbi amb l'Atlètic de Madrid de diumenge i compta amb el clàssic contra el Barça. Els que sí que podran jugar seran Hendrik i Vinícius, que ahir es van veure immersos en una polèmica, com deies. En el minut 83, Hendrik va exhibar una puntada de peu als genitals del lateral de l'equip vitorià, Santiago Mourinho, sense que la pilota estigués en disputa i amb clara intenció de colpejar. L'àrbitre, Muñiz Ruiz, va saltar la jugada amb targeta groga, quan era una expulsió clara per al brasiler. Luis García Plaza, entrenador de l'Alavés, reaccionava així en roda de premsa.
La roja no es que parezca roja, por favor, es roja. O sea, en otras podéis decir que una amarilla no es roja. Tenemos que jugar los últimos 10 minutos contra 10. O sea, no hay más. Ninguna persona puede decir que no es roja. Y además el árbitro yo lo puedo entender no lo vea, pero para eso está el VAR. Es roja. Es la intención de pegar. Ya está.
Això per la jugada d'Hendrick, però Vinícius també va tenir el seu moment de glòria.
Sí, com sempre, després d'una primera targeta per protestar un possible penal sobre ell mateix, va poder veure la segona quan va ser substituït per riure's i fer gestos de contradicció a la cara del quart àrbitre pels minuts d'afegit. I endevina allà, no va veure la targeta que suposava l'expulsió. A la resta de partits d'ahir, el València va empatar a 0 a casa contra l'Osasuna i el Sevilla va guanyar el Valladolid per 2-1 en el Sánchez Pizjuán.
I l'Espanyol que juga demà i ho fa després de la dura derrota contra el Madrid, però ara li toca rebre un altre rival complicat com és el Villarreal. Sergi Andreu.
Sí, un Espanyol que tindrà l'oportunitat demà de redimir-se de la goleja del Bernabéu de fa 4 dies. Davant de la seva afició, buscarà així la tercera victòria consecutiva a Cornellà al Prat. Ara bé, el rival no seria el millor, no. Els de la Plana venen d'haver encaixat davant del Barça una altra derrota àmplia i dolorosa i voldran refer la imatge. De totes maneres, el tècnic groguet Marcelino no creu que els resultats de l'última jornada condicionin un o altre.
Yo creo que nada. Porque es pasado. Si ganas un partido 5-1 no quiere decir que ganes el siguiente. Si pierdes 5-1 no quiere decir que pierdas el siguiente. Todos los partidos son diferentes, los rivales son diferentes. Y el rival del Español no es el Real Madrid ni el rival del Villarreal es el Barça. Cada uno con nuestras virtudes, cada uno con nuestros defectos. Tenemos que intentar solucionar los defectos o no exponerlos y exponer nuestras virtudes.
L'Espanyol farà aquesta tarda l'últim entrenament previ al partit i abans, a 3:45, sentirem el tècnic blanquiblau Manolo González a la sala de premsa.
Farem una petita pausa i quan tornem...
Que no luchamos tanto contra Florentino, sino en realidad contra el estadio.
Us explicarem les queixes dels veïns del Bernabéu amb l'estadi del Madrid.
Catalunya migdia.
El cap de setmana del 28 i 29 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Gavà i Barcelona. El pla contempla un servei alternatiu per carretera i encaminaments a metro pels viatgers de les línies R2 Sud i R2 Nord. Els serveis regionals circularan desviats per Vilafranca del Penedès. Consulteu tots els punts de transbordament i els horaris d'aquestes alteracions a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Els veïns del Bernabéu segueixen en peu de guerra contra els concerts al Camp del Madrid.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando...
Aquesta és Karol G. El 24 de juliol és la darrera artista que va actuar al Bernabéu i des d'aleshores els veïns han aconseguit ajornar concerts d'Aitana i de Lola Indigo amb totes les entrades venudes, però no en tenen prou, Marcos García.
Aitana té 2 sold-outs al Bernabéu, els havia de fer el desembre i els ha hagut de reubicar. Ara estan anunciats per al mes de juny. Tampoc no queden entrades per al concert de Lola Indigo al març, que també es reubicarà. De fet, els veïns estan enfrontats als jutjats amb el Madrid i els organitzadors per un delicte contra el medi ambient per evident contaminació sonora. José Manuel Paredes, president de l'Associació de Perjudicats pel Bernabéu, al matí de Catalunya Ràdio.
Han llegat los 90 y pico decibelios, muchos de ellos. Eso es prácticamente como si tuvieras un helicóptero en tu ventana durante 3 horas seguidas. Nosotros creemos que es imposible sonorizarlo. Lo que nos dicen los técnicos es que no es posible. No solo es un problema de decibelios, es un problema que el Real Madrid no tiene licencia, o el estadio más bien no tiene licencia para organizar este tipo de eventos, más que de forma excepcional, y ya llevamos 18 en 5 meses. Yo creo que el resultado es obvio, no se pueden hacer conciertos ni dentro de 6 meses ni nunca.
Els veïns del Camp del Madrid diuen que no tenen cap guerra amb Florentino Pérez i que les seves queixes són justament només contra l'estadi i sobretot contra qui permet el que qualifiquen d'abús, que és l'Ajuntament de Madrid.
I partit de Champions avui per al Barça d'handbol, que juguen una de les pistes més complicades a Europa, juguen a Polònia contra el Kielce i arriben com a l'únic equip imbatut del seu grup, Montserraia.
Doncs sí, després de sumar victòries contra el Kolstad i el Pik Szeged, els blaugranes buscaran avui allargar la ratxa en aquest primer tram de competició europea, i això just abans de marxar al Mundial de Clubs. El Kielce, tot i patir baixes de pes com la d'Àlex Dushebaev, és segon del grup amb un triomf i una derrota. Un equip polonès que és finalista de la Champions en 2 de les últimes 3 edicions. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, parla de l'equip dirigit per Talant Dushebaev.
No, una pista muy difícil, un equipo que ha sido de los últimos años 2 años finalista, que está también acuciado un poco por las lesiones, pero que va a ser muy difícil puntuar allí, sin duda. Tenemos que hacer un buen partido, un gran partido y en eso estamos, ¿no? A ver si somos capaces.
El Barça Ortega no podrà comptar amb els lesionats de llarga durada Jaime Gallego i Pol Valera, ni amb Hampus Bane, Juan Palomino i Dicamem. El tècnic, doncs, repetirà la convocatòria de diumenge a la pista del Bidasoa a la Lliga, és a dir, tots els disponibles del primer equip, amb 2 reforços del filial Manuel Ortega i Jan Blas. El Kielce Barça de Champions és a 8:45 del vespre i es pot veure per Esport 3.
El Hajo Post-Lleida compta les hores que falten per al debut a la Lliga CB. Serà aquest diumenge, a la pista del Saragossa. I només 2 jugadors repeteixen respecte a la temporada passada, Isaac Vilalta.
I que són Rafa Villar i Kenny Hasbrook, els encarregats de transmetre també als seus nous companys les singularitats del club i d'una afició que es desplaçarà de forma massiva diumenge a Saragossa per veure el debut a la CB. Rafa Villar admet que té moltes ganes de viure tot el que els espera aquesta temporada a la màxima categoria.
Una mica tot, no? Quan puges de lliga, pues crec que tot és un plus, tot millora una mica, tot a l'hora de jugar també va més ràpid. Bueno, crec que en tots els àmbits és una mica més. I, bueno, sobretot, pues jugar contra equips Eurolliga, contra els millors equips d'Europa, pues sempre mola.
Uns 600 aficionats es desplaçaran de Lleida a Saragossa per viure el retorn de l'equip a la Lliga CB.
Fem una pausa i sprint final amb futbol sala, la Copa Amèrica i alguna curiositat més que us explicarem.
Catalunya migdia.
S'acosta l'inici de la temporada 24-25 de BCN Clàssics.
11 concerts extraordinaris al Palau de la Música i al Gran Teatre del Liceu.
Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, Midori, Masaaki Suzuki, Yevgeny Kissin, Tonhalle Orchester Zurich, Lisa Batiashvili o Patricia Kopaczynskaya, entre molts d'altres.
Abonaments a la venda a bcnclassics.cat.
Arribarem on arribarem, però ho farem.
Des d'aquest racó del món, de la costa a l'interior, no vaig triar-ho jo, va ser sort. I és molt nostre, nostre. Miro els astres i no veig el sostre. És llet nostra, nostra.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Bon dia. Què tenim avui?
Està en auge la marihuana. 2.000 plantes.
Hòstia, déu-n'hi-do.
Aquí l'agafen.
Sentia com estaven abusant de mi.
Va ser agredida sexualment per quatre nois.
Les persones grans són unes víctimes fàcils per a determinats autors.
Ell feia el que volia, per això la llibreta va acabar a zero.
Tenim família, tots volem tornar a casa.
Per nosaltres és complicat.
I al final aprens a conviure amb aquesta por.
Polis. A la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A l'Uzbekistan es disputa el Mundial de Futbol Sala i ara mateix hi ha en directe un dels partits a vuitens de final. Marta García.
El de la selecció espanyola, que està jugant contra Venezuela. De moment no s'ha mogut el marcador i al minut 13 el resultat és d'empat a 0. L'altre partit de vuitens que també se disputa avui és el Paraguai-Afganistan, això a partir de les 5. Si el combinat espanyol guanya avui el partit de vuitens, en quarts ja sap que s'enfrontarà als Països Baixos, que ahir va superar Ucraïna per 3-1.
I aquest matí al World Trade Center s'ha presentat la final de la Louis Vuitton Cup, que enfrontarà l'Ineos Britània i el Luna Rossa italià, Sergi.
Sí, a la façana marítima de Barcelona tot és a punt per començar aquesta final. Una final al millor de 13 regates, és a dir, el primer que guanyi 7 carreres serà a la Copa Amèrica i tindrà el dret d'enfrontar-se al defensor del títol, el Team New Zealand. Ben Ainsley, CEO i capità de l'embarcació britànica, explica la motivació de l'equip.
Tots coneixem la història de la Copa Amèrica i estem molt orgullosos de ser una nació marítima. La Copa Amèrica tècnicament va començar en aigües britàniques, al voltant de l'illa de Wight, i és molt famosa. Mai no l'hem vista des de llavors, així que aquesta és la motivació del nostre equip.
It's the motivation for our team.
Aquesta tarda, últims entrenaments sobre l'aigua i demà les dues primeres regates de la final a partir de les dues del migdia.
I ara us descobrim la història d'un rodamont. El reusenc Gerard Nus ha començat una nova aventura professional, com sempre en el seu cas a l'estranger. Després de 2 anys com a segon entrenador de la selecció de Grècia, ara s'ha convertit en el nou director tècnic de l'Algaraf, l'equip de la Lliga de Qatar, on juguen, per exemple, Joselu o Rodrigo. És una història que ens acosta el Carles Vila.
Gerard Nus es farà càrrec concretament de tota la direcció esportiva de formació de joves jugadors i tècnics.
Hi ha, doncs, també jugadors, en aquest cas, per exemple, Rodrigo o Joselu, entre altres, que formen part del primer equip. El meu rol precisament és ser el director tècnic of the youth, val? Això el que vol dir és que superviso del sub-21, que va ser el segon equip que té el club a nivell de futbol, fins al sub-7. En aquest cas he d'estar a damunt de tots els entrenadors, dels jugadors, i donar una estructura, marcar unes línies de treball, en, sobretot maximitzar, potenciar al màxim, doncs, el rendiment.
Nus és tot un rodamons. Abans de marxar a Grècia i ara a Qatar, havia estat entrenador a Austràlia, al Brighton, i també va formar part de l'estaf tècnic del Liverpool. Ha dirigit equips a altres lligues, com a la de Corea del Sud, l'Índia, els Estats Units, Rússia, i també va acabar al segon lloc a la Copa Àfrica com a segon tècnic de la selecció de Ghana.
Repassem més informacions al dia. Marta, comencem per l'Europa League.
Sí, perquè la Reial Societat visita avui el camp del Nice en partit de la primera jornada. També destaca l'enfrontament entre el Manchester United i el Twente neerlandès. Segueixen les competicions de Copa amb els 16ens de final. En Anglaterra, Arsenal, Bolton i Liverpool-West Ham. Ahir el City va guanyar i ha passat ronda. I avui per ser ha confirmat la lesió de lligaments de Rodri. I en Itàlia, Pisa, Cesena, Udinese, Salernitana i Gènova, Sampdoria.
Més futbol, una destitució i una retirada.
El Cartagena ha destituït Abelardo com a entrenador. L'asturià, que ha dirigit l'equip en 6 partits amb només una victòria, és el tercer entrenador destituït en segona en este inici de Lliga. El defensa francès Rafael Varane ha anunciat la retirada als 31 anys per culpa de les lesions. Ex del Madrid i del United, va ser campió en França en el 2018.
I una reclamació als Jocs Paralímpics, recordareu la història, la maratoniana paralímpica Helena Congost reclama que li retornin el bronze de París.
Ho ha fet el COI, el Comitè Organitzador de París i el Ministeri Francès d'Esports, i per aconseguir-ho ha encarregat la seva defensa al jurista belga Jean-Louis Dupont, advocat del cas Bosman. S'han fixat la data del 20 d'octubre per tindre una resposta, i en cas que no arribi o no se rectifique la decisió, no descarten la via judicial. I per cert, se confirmen els horaris, Laia, de la Copa Davis del novembre. L'Espanya Països Baixos, primera eliminatòria de quarts de final, serà el dimarts 19 de novembre. La resta d'eliminatòries, el 20 i el 21, les semis, el 22 i el 23, i la final, el diumenge 24. La competició, recordeu-ho, se disputa en Màlaga.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Aquest vespre, a partir de 6:45, comença la transmissió del Girona i després la TDT amb el partit del Barça. Seguim a la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.